Aquest fitxer ha estat descarregat del web del Cercle Català d'Història, www.cch.cat.
Bé, bona tarda a tothom. Comencem amb una mica de retard, però per dir que estem aquí podem presentar-vos avui a l'acte que hem convocat, que avui parlarem una mica del tema de la Guerra de Successió, una part important d'aquest tema. Com sabeu, no cal que us ho digui, estem vivint moments en què s'està produint una interessant revisió històrica de molts aspectes de la història, i la Guerra de Successió és un d'aquests apartats que està patint, diguem, en sentit positiu, una més gran treball, s'està abocant més treball en aquests moments per part de moltes persones, que a més tenim la sort de tenir alguns d'ells aquí. Tenim en Muñoz, en Catà, que els coneixeu tots, en Jordi Penyarroja, Gustavo Aixeries, que ja se'n va una mica més a la Guerra del Francès, i els nostres convidats d'avui, que són en Francesc Riàs i en Xavier Rubió. Fa unes setmanes vaig poder assistir a la presentació al Museu d'Història de Catalunya del Museu Virtual de la Guerra de Successió, no sé si és exactament aquest el títol, però més o menys, i allà vam poder escoltar el professor Francesc Xavier Hernández Cardona i el mateix Xavier Rubió, també hi era el Francesc Riàs, però sempre més discret, com és habitual amb ell, amagat, bastant inadvertit. Allà vam poder veure un nou, diguem, producte, diguem-ho així, perquè tothom pugui apropar-se, aprofitant les eines tecnològiques d'avui en dia, pugui apropar-se a aquesta web, museu virtual, i conèixer una mica més aquest aspecte de la Guerra de Successió. Dies després, el dijous dia 11, vam poder assistir una altra vegada al Museu d'Història a la presentació que van fer en Antoni Muñoz i en Josep Catà, del extens article que han publicat aquest mes a la revista Sapiens, una altra vegada amb el tema de successió com a eix central. Recomanem que hi llegiu, perquè és molt interessant. I avui tornem a tenir una altra vegada en Xavier Rulla i en Francesc Riàs perquè ens parlin d'aquest aspecte que és la coronela, que potser no el tenim ben entès, i ells són uns experts en aquest tema i estan aprofundint en ell. Crec, si no estic equivocat, que traureu també un llibre properament. Si com veieu, també estem sent fornits de bona quantitat de llibres que bé, doncs estan fent que d'una vegada per totes puguem anar coneixent una mica millor els aspectes d'aquesta Guerra de Successió famosa. Bé, us deixo amb ells, no m'entretinc més, que al fi i al cap és el que ens interessa. Gràcies per venir i ja sabeu que els que vulgueu, a partir de les 9 tenim un sopar tertulià on esperem passar una bona estona amb els nostres convidats i amb vosaltres, si és del vostre interès. Moltes gràcies. Tenim la paraula.
Sí, està bé? Sí, se m'escolta? Doncs bona tarda, jo, com en vosaltres, Xavi Rubio, i us comentarem, bé, jo crec que la xerrada és una mica uns esbossos sobre la recerca que hem fet al voltant de la coronela, que jo diria que això dura des de gairebé 5 anys, ben bons, que bé, serà properament, ja s'estan entregant els textos i properament serà publicat per Dalmau, igual que diguéssim la seva preqüela, d'alguna manera, que seria els exèrcits de Catalunya, el mateix Francesc Riàs i el doctor Hernández. Doncs la idea principal era que el llibre primer tractava el tema de l'exèrcit professional català, un tema que fins aleshores era bastant una incògnita dins de tota la historiografia de la Guerra de Successió, però quedava una cosa bastant estranya, que des del punt de vista, diguéssim, bèl·lic, que no s'havia tractat i que s'havia de tenir més profunditat, que és això de la coronela de Barcelona, no? El títol és una mica això que ven així, no? És una milícia civil de la Guerra de Successió. La idea principal és la coronela, és una unitat o una entitat que té, és un mite dins la història de Catalunya tradicional. La idea que hi ha dins ella i que està molt relacionada amb l'11 de setembre, la Diada Nacional, és que els gremis de la ciutat de Barcelona, és a dir, una milícia protoburgesa, podríem dir, doncs, va ser qui va defensar la ciutat de Barcelona contra l'exèrcit borbònic combinat de França i Espanya durant la, durant l'etapa final de la Guerra de Successió i sobretot durant l'11 de setembre. He posat aquest quadre, que és el típic quadre d'Estruc que explica l'11 de setembre, que com veiem les, els trets principals són d'un costat l'èpica que reconeix en el quadre, això ha estat passant més en Sant Cerriàs, no? De temes de pictòrics, però bàsicament es veu una situació molt èpica, no? Amb Rafael Casanova, conseller en cap de Barcelona, París, vestit bé, d'una manera, no sent un soldat, òbviament, perquè era una espècie com de...
Gramalla consular.
Sí, és la gramalla consular, que és una espècie de vestit cerimonial típic del conseller en cap. A la bandera de Santa Eulàlia, que és això que surt per darrere, que era la bandera que sortia al carrer en situacions de crisi extrema de la ciutat de Barcelona, i tot un seguit de soldats sense uniforme, amb una, bé, amb una situació gairebé caòtica, no? De que no saben exactament, bé, no hi ha cap mena de formació ni res semblant, estan bé, calçats amb barretines i sense uniforme. Això és una mica estrany. Si nosaltres fa temps que estem treballant en tema d'exèrcit del segle XVIII. I clar, no encaixa aquesta visió. Els exèrcits de l'època són exèrcits professionals i remunerats. Per tant, això no encaixa res amb la visió que tenim de la coronela típica d'aquí, no? D'altra banda, estan formats per soldats agafats de les classes més baixes, és a dir, la gent que no tenia cap mena de treball o que, per exemple, eren delinqüents i volien fugir de la justícia, etc., són la gent que s'apuntava a l'exèrcit, que vivien en condicions bastant dolentes, que havien de caminar moltíssim al llarg dels dies, havia d'aguantar la cafogó amb tot l'uniforme que podia passar de 20 a 30 quilos, i és que més podia morir en combat, no? La qual cosa no fa gràcia a ningú. Per tant, tenim una altra cosa que no encaixa. Què té a veure uns gremis, no? Gent que ja té un ofici, que es guanya bé la vida, formant part d'una unitat militar, lluitant, no tenia gaire sentit. Clar, el següent punt és els oficials. El segle XVIII, els oficials són el que es diu la noblesa baixa, no? És a dir, gent que té títols però no té diners, bàsicament. Eren la gent que es va reciclar a finals de l'edat mitjana, quan eren el que es coneixia com els cavallers, no? Doncs clar, quan la cavalleria deixa tenir importància, aquest estament es recicla i el que es converteix és en els oficials de tota aquesta tropa, diguéssim, de delinqüents, etc., que formaven els exèrcits. I clar, això tampoc encaixa amb deu de Rafael Casanova i altres, diguéssim, truoms de la ciutat de Barcelona dirigint tropes, no? Dirigint, a més, tropes gremials. Finalment hi ha un altre punt, que és la complexitat dels exèrcits de l'època. Heu de pensar que, imagineu un exèrcit de, per exemple, 10 o 15.000 combatents, que marxen en unitats d'uns 500 homes, però que s'han de desplegar una línia que potser fa 4 o 5 quilòmetres de llarg, no? Per fer això necessita gent molt, molt preparada. Gent que sàpiga molt en temes de distàncies, d'instrucció, que sàpiga seguir les ordres, i més en una època on això del pas militar no existia. És a dir, no hi havia pas militar, per tant, com ordenes les tropes de manera que en una horeta o dues pugui desplegar 15.000 persones i no hi hagi caos i realment pugui fer una cosa més o menys eficient, no? Ni pensar ja quan, diguéssim, aquesta línia ha d'atacar i se suposa que tots van d'avançar al mateix pas. Si ho penseu, és bastant difícil. Aleshores, això tampoc encaixava amb la visió dels gremis agafant les armes i anant a lluitar. La idea que teníem és que tota aquesta visió de la coronela, és, el motiu principal és que es va crear a finals del 19, principis del 20, amb la renaixença, diguéssim, del nacionalisme català, que pren com a base el nacionalisme francès. Clar, el nacionalisme francès té un punt de referència claríssim, que és la revolució francesa, i que és una revolució que havia de ser burguesa. Aleshores, hi ha molts símils entre aquesta visió de l'11 de setembre d'una coronela formada per tropes gremials lluitant contra soldats professionals i en un moment èpic per la defensa de la ciutat i la presa de la Bastilla, etc. No? Per tant, clar, s'intueix aquí una mitificació d'algunes coses que no encaixen amb la realitat que nosaltres pensem que existia en aquella època. Aleshores, les preguntes que ens fem amb aquesta recerca són moltíssimes, però la primera és, bé, aquests milicians per què anaven a la coronela? No? És per què hi anaven aquests artesans, aquests mestres de gremis? Tenien uniforme, estaven uniformats o no ho estaven? Penseu que això és molt important. Sembla una tonteria, això d'estar uniformats, però imagineu-vos tenir a davant a 1.000 combatents vestits amb robes de paisà o a tenir 1.000 combatents perfectament uniformats i tots igual. l'impacte psicològic és, home, estic davant d'una tropa molt aguerrida, molt entrenada i que sembla gairebé una màquina, no? Tots iguals contra mi. Clar, això és un punt important. Si estan uniformats vol dir moltes coses, no? Altres temes són aquests que us comentava. Com és molt complicat gestionar un exèrcit així, bé, aquesta unitat va lluitar bé, tenia utilitat o realment era una cosa com de decoració i realment no servia per res. I finalment, per qui eren comandats? Si realment la lluita necessitarien forçosament oficials de veritat i no mestres de gremi, perquè un mestre de gremi no sap res de l'ofici militar, no? Però aquesta és una mica la problemàtica que ens volíem, que volíem intentar entendre. Per entendre-ho, faré un repàs rapidet a la guerra de successió. Suposo que la majoria de vostès ja més o menys té una idea de com va la cosa, però en 5 minutets explicaré el tema. Bàsicament, la guerra de successió és una altra de les guerres que hi ha entre les famílies reials o les corones que hi ha a Europa, i bàsicament és quan mor el rei d'Espanya sense pretendents, sense hereus, Carles II, per una sèrie de rocambolesques decisions, diguéssim, va parar a mans de la família de Borbó, que és la família que regna a França, sota Lluís XIV, el rei sol, i que és probablement en aquell moment, i des del final de la guerra dels 30 anys a mitjans del XVII, és l'estat més potent d'Europa. El que passa és que tota la resta dels països europeus entra una mica en pànic, no? És a dir, home, si ja és un estat tan fort i agafa un altre estat que, encara que està en decadència, és molt potent, que és la corona espanyola, podem tenir problemes de que hi haurà una supremacia gairebé total a Europa per la família de Borbó. I el que resulta això és que pocs anys, o gairebé al moment que Felip agafa jura, diguéssim, la corona d'Espanya, de fet la de Castella i l'Aragó, sorgeix una coalició guiada especialment per Anglaterra i per Àustria contra els Borbons, proposant un altre candidat, que és l'arxiduc Carles d'Àustria. El front principal d'aquesta guerra, com totes les guerres d'aquesta època, és Flandes. És a dir, no ens hem d'imaginar cap que sigui una guerra per la successió d'Espanya. A Espanya és on estan les tropes, això no és veritat. La immensa majoria estan a Flandes, però hi ha altres teatres de guerra. Hi ha un teatre de guerra nord d'Itàlia, un altre a la zona central d'Alemanya, i a partir del 17, i també Portugal és un altre dels països que s'uneix a la coalició obrint un front a la península ibèrica, i el 1705 els aliats aconsegueixen una aliança amb la gent que habita la corona d'Aragó, és a dir, Catalunya, Balears, València, Aragó, etc., per alliberar-ho o ocupar-ho, depèn del bàndol, i iniciar un altre front més contra els Borbons. Clar, aquest és especialment interessant perquè Catalunya és una mica la frontera entre França i Espanya. Per tant, controlar Catalunya és un punt bàsic, és com atacar el punt més feble del dispositiu dels Borbons, no? Aleshores, el 1705, els aliats desembarquen a Barcelona, agafen Barcelona, Carles III la converteix en la seva capital, i ara ja Carles III perquè està coronat, i a partir d'aquí tots són gairebé fins als 7 èxits cap als aliats. El 1706, un gran exèrcit borbònic intenta recuperar Barcelona, però és derrotat. És derrotat de tal manera que és gairebé aniquilat. Pensin que quan un exèrcit d'aquesta època era derrotat i està en unes condicions dolentes, lògicament no troba menjar, està acusat per l'enemic, i el que passa és que els soldats fugen, és a dir, deserten o es passen a l'enemic, perquè clar, són professionals, ells el que no volen és morir, el que volen és cobrar, no? Aleshores, el que passa és això, es desintegra l'exèrcit i els aliats tenen la península ibèrica al seu abast. Arriben fins a Madrid, però una intervenció massiva de França que et gira la truita. Aquí hi ha tota una discussió sobre si anar a Madrid, si no, si és més interessant agafar a poc els territoris, que no entraré, però que bàsicament s'acaba el 1707 amb la gran derrota dels aliats a Almansa. Aquest és un punt molt important. Dins de la historiografia tradicional, de fet, és el punt, els anglesos sempre ho expliquen així, en què els anglesos ja deixen d'interessar-se a la península ibèrica perquè diuen que ja està perdut. Clar, això ho diuen els historiadors anglesos del XIX. Quan s'agafen els documents del XVIII no és així, al revés. A partir del 7, en què l'exèrcit anglès i de fet l'aliat en general és aniquilat, passa una mica al contrari, no? És a dir, han de crear un exèrcit de nou i això el que fa és que hi hagi una intervenció massiva anglesa al 8 i al 9, 1708-1709, per intentar mantenir aquest front de guerra català. Això repercuteix al final, el 1710, en una espècie d'esforç suprem anglès i aliat. Parlo molt dels anglesos perquè són gairebé els protagonistes de la guerra, és a dir, tothom posa diners i tropes, però els diners que posen els anglesos és, bé, és una, són quantitats molt, molt importants. I el número d'homes també. De fet, una de les recerques del grup que estem també a punt de publicar i estem maquetant és un llibre sobre la intervenció anglesa a Catalunya des del punt de vista militar. És a dir, quants homes hi van intervenir, en quines batalles, per què van decidir retirar-se, etc. etc. Bé, doncs, 1710, després de les dues victòries del Menar i Saragossa, els aliats estaven en una situació perfecta per tornar a intentar el mateix i van directament a Madrid. Aquest és, és probablement una de les decisions més importants de tota la guerra. L'arxiduc Carles III volia, amb els mandos austríacs, en lloc d'anar a Madrid, tancar la frontera entre França i Espanya a la zona de Navarra. Si allò es tancava, Lluís XIV no podria enviar reforços i, per tant, a partir d'aquí seria molt fàcil agafar tota la península. En canvi, els anglesos tenen moltes pressions a casa perquè hi ha un dels dos partits que hi ha a Anglaterra, hi ha dos partits polítics, els Whigs, que són els liberals, si ho volen dir, i els conservadors, que són els Tories, tot i que això és una mica, bé, sui generis, però bàsicament la reina ha estat decantant-se cap al partit que vol la pau, que són els Tories, i ells el que fan és dir, val, intentem acabar ja la guerra. I acabar ja la guerra significa agafar Madrid i coronar Carles com a rei d'Espanya. Això fracassa perquè arriba a Madrid, bé, el fan rei, etc., però permet que França torni a intervenir a Espanya, agafen un gran exèrcit i a la batalla de Brihuega, just quan els aliats estan retirant cap a Catalunya per passar l'hivern, són totalment aniquilats, capturen a tot el contingent anglès. En la qual cosa, bona part de tot l'exèrcit aliat cau en mans borbòniques. A partir d'aquí, bé, es podria pensar que la guerra s'acaba, però tampoc és així, perquè en aquesta època les victòries tampoc són normalment gaire decisives. És a dir, pensin que una campanya dura des de la primavera fins normalment a l'octubre o així. Aquí a la península, com que fa millor temps que a Flandes, es dilata més. I, per exemple, la campanya del 10, de fet, acaba el gener, fa el febrer de l'11. Però, malgrat que cau Girona, per exemple, a principis de l'11, els aliats aconsegueixen parar l'atac borbònic l'any següent a la zona de Prats de Rei i Cardona. Els borbònics estan intentant agafar Barcelona i acabar d'una vegada per totes la guerra, però no se'n surten. Aquest és una mica el resum de tota la guerra. El problema que hi ha és, com suposo que saben, que hi ha un moment determinat que la majoria dels aliats intenten retirar-se de la guerra, per molts motius. El primer és perquè la reina d'Anglaterra, de cop, bé, el partit Whig cau i agafa el poder del partit Tory, que és el partit de la pau. Per tant, el que fan a l'arribar al poder, el primer que fan és agafen com a excusa que ha mort l'emperador i, per tant, Carles III, per una sèrie de casualitats, serà l'emperador Carles VI de l'imperi austríac. Doncs el que fan és retirar-se de la guerra. Portugal també sap que ja ha aconseguit el que vol, també ho fa els estats generals, és a dir, Holanda, perquè Holanda el que volia era que França no amenacés les seves fronteres, quan els aliats han fet fora de la zona els francesos i, de fet, han entrat en territori francès, els holandesos ja no tenen cap interès en seguir la guerra. Per tant, al final, el que passa és que l'emperador es queda sol lluitant contra les dues corones. Aquí hi ha una cosa molt interessant, i és que és el punt, això és l'any 13, en què som la historiografia tradicional, Catalunya lluita sola contra les dues corones. Bé, això no és exactament així. El que passa realment és que, aviam, això ho ha estudiat bastant Doctor Agustí Alcoverro. El problema és que a principis del segle XX, quan tot això s'estudia, els historiadors, o diguéssim, la cultura catalana normalment és francòfona, és a dir, francòfila, perdó. És a dir, estan entusiasmats amb la cultura francesa en contraposició amb l'altra cultura emergent europea, que és Alemanya. Aleshores, què passa? La guerra de successió és com molt incòmoda, perquè, clar, tens alemanys i catalans contra espanyols i francesos. Per tant, el que prenen és una mica la direcció de dir, doncs, Catalunya lluitava sola i és traicionada per l'emperador. L'emperador ha fet uns motius molt, molt simples per no continuar la guerra a Catalunya, i és que sense els anglesos no té cap mena de flota mediterrània. Per tant, si hagués continuat la guerra, s'hagués passat és que els soldats alemans que hi havia a Catalunya s'haurien de rendir perquè no haguessin tingut cap mena de logística ni res semblant. Ella el que fa és retirar els homes i la idea principal és com que, segons els pactes, França no pot intervenir a Espanya, Catalunya hauria d'aguantar sola l'atac de Felip V. Això pot semblar una tonteria, però és que realment la corona espanyola està completament arruïnada. Hi ha informes que parlen de que no tenen diners ni per comprar les bales per assetjar Barcelona. És a dir, realment no tenen diners, l'exèrcit espanyol no és que sigui una elit de tropes tampoc, i realment hi ha possibilitats, és a dir, les mateixes autoritats polítiques i militars catalanes veuen que realment pot passar, que ells aguantin sense problemes l'embestida espanyola. El primer que fan és crear l'exèrcit regular, que és el que explicaven en Riar i Hernández a l'altre llibre. Sí. Bàsicament és un exèrcit regular com el que hem explicat, professional, amb tropes que probablement moltíssimes d'elles vinguin de l'exèrcit aliat anterior, sobretot si mirem les nacionalitats de les tropes que hi ha moltíssims alemans, molts anglesos, irlandesos, etc. I comandaments experts, perquè clar, han participat en una guerra que dura 10 anys, per tant, oficials n'hi ha de sobres, no hi ha cap problema per triar els oficials catalans i no catalans que comandaran aquest exèrcit. Per tant, el que tenim és un exèrcit normal, pensin que en tots els exèrcits hi ha un percentatge molt alt de tropes estrangeres, perquè com són soldats de fortuna, doncs, per exemple, els irlandesos tradicionalment estan en tots els exèrcits europeus, des de França, Espanya i ara Catalunya, no? Doncs això és una mica el que passa, es creen 5 regiments d'infanteria nous, afegits als 2 que ja n'hi havia, una de la Generalitat i l'altra del Consell de Cent, 4 regiments de cavalleria i, com a cosa especial, es creen regiments de fusellers de muntanya. Aquests fusellers són els famosos miquelets, que durant tota la guerra Carles ha vist que són extremadament potents en entorns que no siguin, diguéssim, plans, com pot ser Catalunya. Què passa? Que aquesta gent, en lloc d'estar entrenada en les tàctiques normals, tàctiques lineals, aquestes de desplegar aquests homes en 3 quilòmetres de llarg, a banda d'això, també saben combatre de forma irregular. És a dir, sense una formació tan compacta, sinó una cosa com més lleugera que permeti atacar i combatre en zones de muntanya, a més són molt ràpids movent-se. És a dir, que realment són unes tropes d'elit que posteriorment s'aniran replicant a tota Europa. Carles, quan és emperador a Àustria, fa regiments de croates, que és una tropa molt semblant als fusellers catalans. França, de fet, ja n'havia fet de regiments de fusellers al segle XVII i continua amb aquesta política. És a dir, que és una mica els inicis d'un tipus de lluita que després es popularitzarà. Una part important és que això no són guerrillers, és a dir, no és aquella idea que tenim dels guerrillers del segle XIX. Són tropes professionals i que realment saben combatre així. No vol dir que siguin tropes agafades i vinga, t'agafo del poble, et dono una arma i et poso a lluitar al camp. No, no. Sí, realment són tropes especials que tenen una funció especial i per tant també són professionals, també tenen comandaments, etc. No? Però dins d'aquest marc general de la guerra, el que volem explicar una mica és què és la coronela, no? És a dir, com encaixa aquesta milícia gremial tan estranya dins del segle XVIII amb aquest exèrcit regular i aquesta situació. Una cosa important és que no és la primera, diguéssim, no és la primera unitat militar d'origen civil que existeix a Catalunya. Hi ha moltes tradicions catalanes del que es diu autodefensa. Fa el sometent, que és bastant famós, i és allò que quan diguéssim, hi ha enemics, doncs els pobles civils es fa sonar la campana, es bat el sometent, diguéssim, perquè es congreguin els homes amb les armes que tinguin i a partir d'aquí intentin refusar a l'enemic. Això és, tot i que pugui semblar una mica realment tens homes d'una forma bastant barata, el problema és que clar, són tropes que no estan entrenades i que estan molt regulades seguint unes ordinacions que fan que en qualsevol moment puguin dir no, jo me n'entorno a casa i per tant no combato. Clar, això vol dir que com a tropes regulars no és que siguin gaire interessants, perquè si tu saps a punt de fer batalla contra l'enemic i de cop se te'n va a mirar de l'exèrcit, doncs tens un problema, no? Un altre punt d'autodefensa són les companyies de milícia, que no sé si vols explicar una mica o...
Com vulguis.
Sí. perquè és una recerca que sí. Fet en francès sobre...
Estem treballant ara les companyies de Mauricius, que és una cosa molt interessant. Cal sometent, com ha dit en Xavi Rubio, sí, pot aixecar molta gent, però és un niu de problemes, i aquí no es vol anar, paga algú que vagi per ell, se'n tornen quan volen, és car, perquè lògicament quan surten cobren, cobren de ciutats i viles. Llavors què fan? Que aquestes ofereixen, en comptes de no sometent, ofereixen una alternativa, que és les companyies de Mauricius, en diria, o les companyies, que poden ser doncs, uns grups de 100, al voltant de 100 homes doncs, al 17 i de 60-70 al 18, que paguen doncs, unes determinades ciutats i viles per enviar-les en lloc del sometent i arreplegar-se doncs, lluitant de la mateixa manera que poden lluitar les tropes d'infanteria lleugera com són fusillers de muntanya, el mateix sistema, utilitza a camp obert i regular, com infanteria lleugera, i és l'alternativa al sometent i presten una funció doncs, prou interessant, encara que no siguin estrictament professionals. No sé.
Sí, doncs, és una mica una mostra de quin tipus d'estructures es creen en un país que, de fet, des de temps immemorials sempre està en guerra, no? És a dir, el percentatge d'anys de la història de Catalunya que hi ha guerra és bastant més de la meitat. Ja. Sí. Doncs, això és un altre exemple. L'altre és el Reial, que la coronera sempre, quan parlen història, sempre diuen que és la base, que és, diguéssim, l'exèrcit que convocava Jaume I o els successius reis medievals catalans quan anaven a la guerra. Tot això són algunes coses que existeixen a Catalunya, però la milícia, diguéssim, aquesta gremial que hi ha a Barcelona es comença a constituir a partir de la Guerra de Separació, és a dir, la Guerra dels 30 anys. En aquest cas es comencen a uniformar més o menys els homes, més o menys, comencen a tenir armament més o menys modern, també, s'organitza una estructura una mica estable, tot i que en qualsevol cas el virrei és qui mana formar la coronela i quan s'acaba la campanya o el que sigui la mana desarmar. Val? A finals del 17 és quan prenen el nom real de coronela. Això és interessant perquè sempre es parla de coronela com si fos una cosa que fa molts anys o molts segles que existeix, però que de fet ningú li diu coronela o en el sentit que es pren d'una unitat militar que aglutina a tots els gremis i és de fet el que es diu un regiment, això no existeix fins a finals del 17 i gairebé la guerra de successió. Aleshores, a partir de la guerra de successió, la coronela es compren el caire que realment tindrà en el que farem de l'11 de setembre. El primer punt és que, clar, Carles necessita el suport de Barcelona, és la seva capital, i realment ell s'hi vol portar bé. I, òbviament, la ciutat està molt contenta de, després de molts anys, tenir un rei que visqui a Barcelona, en lloc d'un virrei, no? Aleshores, el primer que fa és, durant el setge del 6 o immediatament posterior, agafa els oficials de la coronela, que de fet des de la guerra de separació són, normalment són professionals que estan, és a dir, cada gremi, el que té és una llista de militars, oficials, professionals, que quan es forma la coronela, és a dir, quan el virrei mana formar la coronela, ells l'agafen i diuen, escolta, et pagaré per aquest període. És a dir, que ja realment els comandaments són oficials, però no tenen patent reial. En aquesta època un exèrcit funciona d'aquesta manera. Algú amb molts diners compra una patent de regiment, normalment, el rei, és a dir, que el rei firma la patent i li dono la propietat d'aquest regiment a aquesta persona i a partir d'aquí li dona patents per a tots els càrrecs oficials inferiors d'aquell regiment. Per tant, el coronel del regiment, és a dir, el seu propietari, el que fa és vendre aquestes patents de capitans, tinents, etc., a la gent que primer ha de tenir orígens nobles i segon té els diners per pagar el que es diu asientos. Doncs aquests asientos, aquest sistema d'asientos funciona d'alguna manera semblant en el cas de la coronela. Ells no, és a dir, els oficials mateixos no han de pagar, però el rei dona patent reial a aquests oficials que s'havien en el gremi. Això és molt important perquè el que està dient és que si el conseller en cap de Barcelona és el coronel de la coronela, és a dir, és el comandant d'aquesta unitat, no està per sota d'un coronel del regiment, de qualsevol regiment que hi hagi a l'exèrcit professional. És a dir, d'alguna manera, militaritza i equipara aquesta institució civil a una unitat militar. També li dona a la coronela la custòdia dels baluarts i portes. Això és un altre punt simbòlic molt important. si tu ets el ciutadà de Barcelona i quan entres com a milicià estàs custodiant la teva pròpia ciutat, vol dir que ets l'amo de la ciutat. Aleshores, no estàs en mans de soldats que, bé, quan entri algú amb, diguéssim, amb mercaderies o el que sigui dins la ciutat, pot fer alguna mica el que li doni la gana, no? Aleshores, té un valor simbòlic molt important i també polític. És a dir, per primer cop des de fa molts anys, és el propi, és el propi Consell de Cent i els propis gremis de Barcelona que controlen la ciutat. Això es fa a costa d'una militarització progressiva. És bastant interessant quan s'estudien les fonts, quan veus que a poc la corona intenta militaritzar la coronera i els gremis no volen. No? És, per exemple, hi ha un moment que el rei el que vol és que la disciplina sigui militar. És a dir, que per exemple, si algú no està a la guàrdia que li toca, doncs rebi un càstig que en aquesta època són molt durs. Pot anar des de l'execució, doncs fuetades, coses d'aquest estil. El Consell de Cent doncs, no li acaba d'agradar, perquè clar, això vol dir que un mestre d'un gremi pot agafar i que li doni doncs, 10 fuetades o el que sigui perquè doncs, un dia no ha anat a fer una guàrdia. No? Aleshores el que passa és que diuen, d'acord, la justícia és militar, però qui l'administra són nosaltres. Per tant, s'estableix aquí un joc, no?, com de poder entre dues institucions que volen col·laborar, però que cadascuna vol agafar més profit a l'altra. Una cosa interessant és per què Carles li dona aquest poder a la coronela i per què li dona la custòdia de les guàrdies, etc. Hem fet un estudi econòmic sobre què val mensualment la coronela i què valdria una guarnició a Barcelona. La coronela plega normalment uns 4.000, en números teòrics, uns 4.000-4.500 milicians. Això en números reals serien 3.000 i pico normalment, que li costen a la corona 5.640 lliures mensuals. Això bàsicament és perquè la corona, donar patents allà, l'està pagant als oficials, i els oficials són caríssims. Al mateix temps, quan un afiliat, un gremi, entra de guàrdia, se li paguen 3 sous. És una quantitat molt petita perquè pensin que un jornal d'un mestre d'època igual podria ser 9, 10 o 11 sous. Per tant, cada cop que entren de guàrdia, com que no treballen, estan perdent diners. I això serà font de problemes constants. Hi ha molta gent que no hi vol anar o que paga algú per qui vagi en lloc d'ell, aquest tipus de coses. Clar, si ho comparem amb una guarnició mínima per una ciutat com Barcelona, que a més és capital, per exemple, de 4 batallons regulars, pensin que a Gibraltar n'hi havia 3 de batallons, o a Dènia també n'hi havia 3, com a Dènia o a Alacant n'hi havia 3 també. Doncs si pensem 4 batallons regulars, que són 2.000 soldats, això costaria 14.000 lliures mensuals. Potser no hi ha tants oficials com a la coronela, però és que has de pagar tots els soldats i has de pagar més que els 3 sous que li pagues a la coronela. Per tant, aquí hi ha una fàbia de diners molt important. Addicionalment, com que estàs posant a milicians no professionals a guarnir una ciutat, t'estalvies gastar tropes professionals en guarnir-la. És molt important, això vol dir que ja, en el cas que la corona pugui pagar 2.000 soldats, aquests 2.000 soldats que són professionals podran sortir de campanya i combatre en les batalles. I per tant no estaran malgastats en guardar una ciutat que potser no serà atacada. No? Finalment, bé, hi ha una sèrie de punts que s'han detallat força en el llibre que estem acabant, que és coses com, per exemple, l'estructura. Els hi comentava, la corona està organitzada en companyies i cada companyia doncs, té un capità, que és el comandament suprem de cada companyia, que està auxiliat per un tinent, que té dos alferes, dos sergents darrere, la corona té 10 tambors, que són els que executen totes les instruccions sonores que es fan a l'època. L'armament, cosa molt important, ja no el guarda la ciutat ni la corona, sinó que el guarda cada milícia a casa seva. Això és molt interessant perquè està dient que realment Carles es fia moltíssim dels barcelonins fins al punt de donar-los les armes. I això no ho faria gaire monarques, perquè això vol dir que està rodejat, diguéssim, els seus súbdits armats. No? I en quant a l'utilitat, doncs, això que els comentava, estan guarnint totes les ciutats durant tota la guerra. No? Aleshores, en quant a l'equipament, si estàs posant Francesc a paraula perquè parli una mica d'uniformes i l'armament, etc. de la coronela.
Sí, això també ha sigut una part molt interessant. L'armament, a partir de l'any 6, és tecnologia punta. O sigui, tot el que és armament típic del 17, com podíem ser mosquets, arcabusos, encara que l'arcabús en aquest moment ja no és el de metge, sinó que és el de xispa, que són fusells més pesats, que desapareix. La baioneta ja és la baioneta que tots coneixem, la baioneta que es posa al canó, o sigui, ja els armen amb tecnologia puntera. I després el que és molt interessant és que creen una unitat molt singular, o sigui, molt, molt curiosa, com deia el company Xavi Rubio, de que dius, carai, un regiment no ho és. Un batalló, em podríem dir, són molta gent, són 4.500 combatents, són 45 companyies, doncs com les organitzes? Doncs en aquest moment les organitzen molt bé, molt professionalment, o sigui, a partir d'uns comandaments oficials majors directes, com és coronel, tenen coronel sergent major, i a partir d'aquí les divideixen en 9 batallons. Aquests batallons, doncs cadascun està format per X companyies, i cada companyia doncs, pel seu ordre jeràrquic, de capità, tinent, alferes, dos sergents, quatre caps d'esquadra, o sigui, és una organització militar perfecta. Però només hi falta una cosa, que de seguida ells mateixos ja veuen que necessiten, perquè en aquest moment ja és inimaginable crear una unitat militar sense uniformar-la. Doncs què fan? Uniformar-se. O sigui, posar d'acord tots els gremis per uniformar-se és molt difícil, perquè cadascú va al seu aire. La idea inicial és molt interessant, perquè els nous batallons intenten donar-los un color propi a cadascun d'ells. I llavors en trobem que n'hi ha tres, un que va vestit de blau fosc, un que va vestit de blau, o sigui, blau-blau, un altre de blavenc, o sigui, que seria un blau grisós, un altre de blau clar, en trobem un altre de groc, un altre de verd, un altre de blanc i un de vermell. O sigui, cadascun té el seu, en teoria. Però a la pràctica resulta que, per el que hem anat investigant i hem anat trobant per fonts, com poden ser doncs, els inventaris post-mortem dels participants de la coronela que s'han morint durant la guerra, altres de compres de roba doncs, que fan cremes i confraries per vestir-los, no aconsegueixen. Al final predomina el blau. Aquí us he portat unes làmines en la qual es veu dins del que és el... Aquests són els mercaders, o sigui, és una de les companyies doncs, de gent més potentada de la ciutat. Ells estarien englobats en el batalló que van de blavenc, o sigui, de gris blavós. Però tampoc no és un gris, et compren un drap que se'n diu gris de ferro. O sigui, dins del blavenc hi ha dues o tres escales. També hem deduït, a partir de les compres i de la quantitat de botons, que no tots porten el que se'n diu una casaca solapada, que seria aquesta, que és la que veiem a la figureta que es conserva de llibre de passanties, que és un soldat que porta torrencs de botons, que és el gremi dels argenters. Llavors, hem constatat, hem vist ben bé que hi ha doncs, unes 7 casuístiques diferents de jocs de botons diferents també. O sigui, no tenen tots el mateix disseny d'uniforme. A part és lògic, perquè cadascun d'ells, aquí en tenim un altre, que seria el notari, cadascun d'ells, quan compres, té un proveïdor diferent, perquè compren a persones diferents, té un sastre diferent i pues, tria un estil de complements diferents. Aquests serien els notaris reals, ells sabem que porten la casaca no solapada, sinó que la porten estàndard, o sigui, botonada per davant, des de la baix. L'altra cosa interessant, després n'hi ha alguns, com els matalassers, que compren complements molt interessants, com pot ser allàs per lligar els cabells. En aquest cas, un altre dels barrassers de bulla compren un altre blavenc. Aquest sí que és un blavenc. Aquest en dirien blau cau de cubell, que és el blau grisós que us deia. Els forners, blancs. Els xarrancers, vermells. Els hortolans, verds. Si m'he deixat l'any a casa, els sastres, grocs, els velers, els verds, aiguals, perdó. O sigui, l'intent sí que és, però no se'n surten. Llavors, què passa? Que cadascú compra segons la qualitat, o la qualitat de roba, segons el poder adquisitiu que té. Llavors, veiem que hi ha gent que es gasta, ha fet una taula de càlcul, que es gasten molts diners amb el que són dels vestits, però molts més, que no pas altres confraries més senzilleses, fins i tot amb els complements. Els complements com serien, en aquest cas, això és la casolina, o sigui, allò que no porten els cartutxos i la baioneta, que la porten forrada amb drap del mateix color, en aquest cas, que la divisa, o bé uns corrons que surt. En el cas dels matalassers, que fins i tot fem combinacions de fondo i galó de lo que és el blanc amb la divisa. O sigui, hi ha tota una sèrie de complements, que lògicament aquests complements n'hi ha que els sabem, però moltíssims se'ns escapen, que fan que entre elles hi hagi una uniformitat, però dins de la uniformitat també hi hagi una certa diversitat. Doncs això li dona aquest caire especial que dèiem. Al mateix temps que compren ells, compren doncs, el que és la peça principal d'aquest moment, que és la casaca, la casaca amb el fondo que decideixen de color i decideixen que tots portaran com a divisa, que són els colors en aquest moment de per divisa s'entén el color propi del regiment, en aquest cas de la coronela, que són derivats del vermell, o sigui, hi ha un grana i un mitja grana, hi ha una escarlata, hi ha un vermell, o sigui, són 5 gradacions del grana, un per cada companyia dels 9 batallons, en total 45. Doncs les mitges totes de llana vermelles, i el folre de la casaca també és vermell, d'una roba que és una llaneta prima que en diuen estanenya. I el drap és drap bon ornament de 24, prou car per el que es veu a les ordres de compra, i el que no compren ells són barret al començament, o sigui l'any 6 quan se n'informen, molts no compren barret, és propi, la corbata també és propi, i llavors el que és camisa i jupa també és propi, i les sabates també. O sigui, és de cadascun dels membres de la companyia. Doncs amb el temps hi ha una segona compra, a l'any 10, que és quan entren a fer les guardes al Palau de la Reina, i llavors què passa? Que es tornen a vestir. Molts d'ells en aquest moment aprofiten per donar-se doncs, més... Bueno, fer un vestit més carregós. Apareixen botons de metall, apareixen molts galons als barrets, o sigui, hi ha tota una sèrie de complements que s'enriqueixen. Llavors veus que la coronela té una evolució, però en aquest moment també hi ha altra cosa interessant. Com que entre ells s'han anat agrupant i desagrupant, els nous batallons ja no els funciona. No sé com s'organitzen en aquest moment, són 45 companyies igual, però els colors ja s'han anat en l'aire, ja predomina el blau. Hi ha moltes segones compres que en comptes de comprar el color que els seria propi, ja no ho fan, ja tots tiren cap al blau, ja ho han deixat córrer la idea inicial de fer els nou colors un per cada batalló. Però malgrat tot continua sent una unitat molt ben muntada i uniformada amb banderes pròpies. I ara hi ha una cosa molt interessant que també és els tambors, amb un munt de llorea com per ser un tambor de qualsevol exèrcit regular del moment, amb els tambors pintats, nascut a la ciutat, és lògic. Llavors aquí és una recreació partir d'inventaris del que podria ser el sergent major, com podeu veure també és tot un programa important, un militar, vestit com qualsevol militar i qualsevol exèrcit regular del moment. I l'altra cosa que és molt interessant és que quan el conseller cap el fa un governador general de plaça i li donen cavall, tenim l'inventari dels mortemples d'un parell de consellers, a part de les ordres de compra d'un parell més, del vestit, i com veureu, doncs, li compren doncs, mantes, tapafundes, les pistoles, li donen diners perquè arreglin el cavall, van vestits de militar, però impecables, perquè ja hi van des de l'any 6, des que fan la coronela, i al mateix temps els donen el patge que acompanya el cavall, en diuen el volant, i darrere hi ha tot un cerimonial propis d'un personal important, com és en aquest cas el coronel de la coronela i el governador general de plaça. Llavors aquesta ha sigut una de les sorpreses, és a dir, estem movent-nos en una estètica barroc rococó, com són tots els exèrcits del moment, i no tenim, com veiem al quadre de l'estruc, ni gent amb les perdenyes en la retina, ni consellers en cap en la gramalla, sinó que tots van vestits de la feina que estan fent, en aquest cas militar. I això ha sigut el més interessant d'aquesta feina de veure aquesta evolució en el vestit. I l'armament continua durant tota la guerra sent tecnologia punta. ells. Això ho veiem a les ordres de compra i ho veiem els inventaris postmortem de la gent, el que tenen a casa.
Espera que s'estudis aquest element, que com hem dit és realment important en aquests exercicis de definició, perquè si això s'ha definit vol dir que té una importància que abans no pensàvem que tindria, no? Doncs bé, diguéssim, què passa a la Coronela quan Catalunya comença a lluitar de forma, diguéssim, sola, d'alguna manera, contra les dues corones, principalment primer contra la corona castella, contra Espanya de l'època. El primer és que Villarroel, que és el comandant en cap de les tropes catalanes, reforma tota la Coronela i la transforma en 47 companyies, després seran 48 per un desdoblament, organitzades en 6 batallons. A més, hi ha aquí un intercanvi de soldats, perquè probablement molta gent jove dels gremis va passar en aquell moment a l'exèrcit regular. Probablement. No està clar la cosa, però segurament va passar això, i a canvi, els batallons de quart, que eren, diguéssim, gent que estava en una espècie d'unitat pseudomilitar que havien d'ajudar durant el setge, però que tampoc eren, no estaven ni formades ni res semblant, doncs es van incorporar més de 2.000 combatents a la Coronela. En el que ells diuen gent agregada, els diuen així. Però que hi ha un problema principal, és que aquesta Coronela no està feta servir en combat. És a dir, Villarroel en cap cas mai fa que la Coronela surti de Barcelona en alguna de les constants incursions, etc., que hi ha durant tot el setge. Aquí, i tot i això, Rafael de Casanova molts cops li ofereix la Coronela i li diu: escolta, et dono un batalló, fes-ho servir, ell no vol. A canvi, és molt divertit perquè Casanova es nega a substituir tropes de la Coronela que estan fent guàrdia per tropes regulars. El moment que Villarroel li diu: escolta, com que les tropes s'estan cansant molt, les de la Coronela, perquè en aquest moment les guàrdies són constants, és a dir, estan gairebé sempre la guàrdia, tots els soldats de la Coronela, estan molt cansats, i Villarroel li ofereix tropes i Casanova no vol. Aquí hi ha una pugna entre els dos. Això, clar, òbviament ningú ho explica, però sí que es va veient poc a poc, no?, que el Consell de Cent va agafant poder i intenta intervenir en els assumptes de la guerra, i en canvi els de l'exèrcit no ho volen, perquè ells són els professionals, els de la ciutat no en saben d'això, no?, entre cometes, i per tant, i aquesta pugna, per exemple, es materialitza en algunes de les projectades sortides de la Coronela. Això és una mica fins a l'agost del 14, que és quan comença a entrar en combat d'habitar la Coronela, tot el que fa la Coronela, la seva fulla de serveis. Durant el setge dels fills fan guàrdies, però no entren en cap combat. De fet, quan els Borbons intenten atacar Montjuïc, els comandaments aliats retiren la Coronela de Montjuïc perquè, òbviament, no estan preparats per un combat d'aquest nivell. Sí que fan guàrdies i custòdies a portes i baluarts, i es projecten diverses sortides que al final no funcionen. Hi ha un moment que la reina demana que un batalló de la Coronela faci defensar la plana de Vic durant les guàrdies catalanes, la regiment de les guàrdies catalanes, la Coronela es nega. Un altre moment demanen que vagin a guardar Girona, i el Consell de Cent el que diu és: la Coronela no pot sortir a Barcelona perquè som lliures i per tant no estem sota cap exèrcit, però us paguem un batalló perquè hi vagi. Cosa molt curiosa, no? Si te feixen pagar diners a rebaixar-se, a obeir una ordre i anar al combat contra les tropes que estan intentant atacar Girona. I al març del 14 hi ha un moment que també es vol fer una altra sortida amb tropes de la Coronela, de fet organitzen uns batallons perquè surtin a la bandera de Santa Eulàlia, però tampoc es materialitza perquè arriba una carta del rei dient que ajudarà a Catalunya. Aleshores, bé, es cancel·len, suposem que Villarroel tampoc veia amb gaire bons ulls aquesta sortida, que probablement era una mica suïcida. Però bé, bàsicament és el que passa. I arribem aquí una mica als combats, no? Bé, aquestes il·lustracions són d'en Guillem Pons i Lupi, que és un dels il·lustradors del llibre, que està treballant tot el tema d'aquesta micromologia i com mostrar tot això que estem explicant en il·lustracions, a banda, òbviament, de totes les que han fet en francès. Aleshores, volia explicar ràpid com es lluita al segle XVIII. És una mica el que els explicava. Imaginem-vos un regiment d'uns 700 soldats, doncs es desplega d'aquesta manera, és a dir, ocupen 200-300 metres en 3 o 4 línies. En aquest sentit, els francesos, els Borbons en general, tenen un sistema de lluita antiquat. Perquè ells lluiten en 4 o 5 línies, quan de fet solament les 3 de davant poden disparar. Això al final repercuteix en uns mecanismes de foc molt, molt complexos i poc eficients, fet perquè de cada cavalleria, com que són més homes, o sigui, és més gruixuda la línia, resisteixen més. Tenim molts indicis que la coronela, al igual que l'exèrcit català, va canviar la tàctica gairebé al principi de la guerra i funciona com els anglesos i els holandesos, que és en tres línies i un sistema que es diu de foc de cadència, en el que la línia no para mai de disparar, en lloc de fer descàrregues per línia com fan els Borbons. És a dir, que probablement les tàctiques catalanes eren les més avançades de l'època. I això és una cosa molt interessant perquè ho hem descobert justament en la coronela, que és una unitat pseudo-civil, no? Aleshores, bé, aquí us comento una mica a com hem arribat a aquesta conclusió, però també hi ha un manual d'entrenament català que vam trobar fa un any així a Mallorca. Molt, molt interessant és el manual que es va editar i es va publicar en 1714 a Mallorca i que probablement va arribar a Barcelona i que de fet recull totes les tàctiques de l'època i recomana quines són les millors. I les que, segons ells, són les millors, segons el Francesc Ferrer, que és el coronel que l'escriu, són les que probablement trobem a la coronela, no? Aleshores, això és una altra cosa que es veu aquí, és fins on arriba cada arma, no? Es veu que bé, l'artilleria arriba molt més lluny que la infanteria, el foc efectiu de fusell és de 50-100 metres màxim, i per tant són uns combats molt psicològics, no? És a dir, quan dues línies s'enfronten, el que passa és que la primera que dispara, si no aconsegueix que l'altra fugi, es queda en un moment en què ha de recarregar, això dura 30-40 segons, recarregar el fusell, però que clar, l'altra línia pot disparar a voluntat. Per tant, ja és un joc psicològic entre les dues línies d'infanteria, aviam qui dispara més tard, però al mateix temps, clar, contra més es dispara, com que estàs més a prop de l'enemic, el teu foc és més eficient. Per tant, en aquest sentit, tot això del foc de cadència és molt important, perquè si en lloc de disparar i ja està, pots aconseguir fer un foc continu, psicològicament, encara que no facis baixes, o en aquesta època el número de baixes sempre és relativament petit, doncs el que aconsegueix és una pressió psicològica en l'enemic molt forta, no? Però, dit això, passem una mica als combats on realment la coronela s'estrena d'alguna manera i participa. Els primers són la batalla de Santa Clara, que és la batalla pel baluar que ordena el duc de Berwick. En aquesta època els francesos ja han intervingut a Catalunya i per tant en aquest punt sí que la lluita catalana és bastant perillosa, és a dir, ja s'està enfrontant a un dels exèrcits més potents d'Europa, a més del castellà, però és que a banda la situació no sembla millorar. L'esperança és que canviï la diplomàcia a nivell europeu, la reina anglesa està malament de salut, si la reina anglesa mor, el seu successor és weak, per tant probablement comenci de nou la guerra, i si això comença de nou, òbviament Barcelona serà la lluita de l'huracà, no? Bé, el que vol Berwick és enllestir ràpidament el setge, després d'un any de fet infructuós en castellà. I el primer que fa és atacar els baluarts del Portal Nou i Santa Clara. Ara, bé, això és un model en 3D que estem creant de la muralla de la ciutat, perquè es passa una idea de tota Ciutadella, per allà està la sensació de França, no? I aquest és el baluart de Santa Clara i aquest és el del Portal Nou. I aquí és on està la bretxa més gran a les defenses catalanes. El que vol Berwick és agafar els dos baluarts perquè després faci un assalt, diguéssim, a la bretxa reial que es diu per aquí i entrar a voluntat a la ciutat. Clar, si els baluarts no estan en poder borbònic, entrar per allà serà un suïcidi perquè des dels dos costats estaran disparant, no? Això al final acaba en uns combats molt sagnants, sobretot per l'atac a Portal Nou fracassa, però el de Santa Clara també, el dia següent tornen a atacar Santa Clara, agafen un tros, hi ha una sèrie de contraatacs bojos catalans que no arriben enlloc, però el 14 hi ha un contraatac molt més organitzat per Villarroel, que realment fa fora els Borbons, per tant torna a fer que trobat perimetre la seva sigui en mans catalanes. El que hem trobat aquí és que hi ha el primer de tot és que la coronela es comporta, és a dir, funciona bé, entra en combat, defensa com ha de defensar. En atac no funciona tan bé, és a dir, hi ha alguns atacs que són combinats entre coronela i exèrcit regular i l'exèrcit regular té èxit i la coronela no. Això pot ser un factor a indicar que òbviament no són tropes del mateix nivell que les professionals i per tant pot tenir problemes en aquest sentit. Trobem una altra cosa que és, jo crec, una de les coses més interessants de l'obra que estem fent, que és que tot està molt estructurat, és a dir, no és que agafin quatre companyies i les posin en atac, sinó que això està organitzat en batallons i cada batalló té una funció. Una està a la reserva, l'altra està a Montjuïc, l'altra cobreix els baluarts, l'altra les portes i això, encara que hi hagi un combat, ells estan fent aquestes rotacions, no? Quan el batalló un dia està a la reserva, el següent està defensant els baluarts, el següent està a Montjuïc, és a dir, És un sistema de rotacions que és molt estructurat i que funciona sempre. Les tropes es compenetren amb les regulars, ja hem dit, no és que siguin dos estaments separats, i les baixes són moderades. Això, en la historiografia fins ara, ja a vegades es diuen tal companyia va fer exterminada. No hem trobat enlloc aquestes expressions de, per exemple, la companyia, en aquest cas dels estudiants de Lleis, va ser exterminada el dia 13 d'agost. La companyia dels estudiants de Lleis el 13 d'agost no ataca. Per tant, i sempre es diu el capità mor, és una de les companyies, diguéssim, estrella dins l'imaginari de la coronela. I el capità no mor, de fet sobreviu a la guerra i se'n va a l'exili, i la companyia no pateix baixes perquè no contraataca el 13 d'agost. És a dir, que hem trobat realment que del que sabia abans del que realment és, hi ha una diferència abismal. Finalment arribem a l'11 de setembre. El primer que vam trobar és això que us comentava, que està molt organitzat i aquesta és la distribució dels batallons. El que passa és que, clar, com que en aquest cas Villarroel ha dimitit, perquè ell, després del combat de Santa Clara, creu que s'ha de negociar una capitulació amb els borbònics en condicions. De fet, els borbònics també feien el mateix perquè volen establir negociacions, però les autoritats polítiques catalanes es neguen a negociar. No sabem gaire el motiu, perquè realment la situació no és que sigui... No és que fos partida coet. Villarroel dimiteix, diu que ell no vol saber res d'una defensa absurda com aquesta, i bé, quan arriba l'11 de setembre està estructurada aquí la coronela. El quart i el cinquè batallons, que són els que són de reserva, normalment un està a la zona del Pla de Palau i l'altre està al convent de Sant Francesc de Paula, que està, diguéssim, tocant a la zona de Sant Pere, Junqueras, etc. El que passa és... Què? Sí, exacte. Per aquella zona que és, diguéssim... Allà?
Allà hi ha el convent de Sant Paula.
Doncs exactament allà. Doncs aquests dos batallons, que són els que sempre són de reserva, diguéssim, un a la zona de muntanya i un a la zona de mar de la ciutat per controlar les zones de perill, són desplaçats, sobretot el que està fent Fres de Paula, cap a la zona de perill, perquè saben que l'atac és imminent. Bé, es produeix l'assalt per tota la zona, des del portal nou a llevant, és tota la zona que està, diguéssim, destruïda per les bombes, si això és una altra visió. Aquest és el baluard de llevant, aquest és el de portal nou, això és Santa Clara, doncs atacant per tota aquesta frontera, per tota aquesta línia, que està tot ple de reixes, i també intenten atacar per aquí, que això en aquella època eren pantans i bé, i no. Aquí fracassen, i aquí no volen entrar perquè tenen por que estigui minat en un principi la reixa, després no ho està i sí que passen, però els principals combats són a la zona de Santa Clara i per allà al portal nou la zona del convent de Sant Pere i Sant Agustí, és a dir, tota la línia. El que passa és que, clar, com les companyies que estan de guàrdia als baluards, si ataquen per la bretxa, el que fan és que les agafen per darrere i aleshores les exterminen. Això és una cosa que hem vist, que en aquest tipus d'assalts cap dels dos bandos fa presoners, perquè simplement enmig d'un casc urbà és com molt difícil gestionar els presoners i cadascú, si agafa algú de l'altre, el mata, ja està. Però és on hi ha les grans escavaixines d'algunes companyies, com per exemple la de Fusters, que són gairebé exterminades i a més tots els oficials moren, per la qual cosa ja sabem que alguna cosa estranya passa, no? La majoria de tropes es van retirant amb un cert desordre en algunes zones, com són la zona que es diu el Bornet, el Pla d'en Llull, que està tocant el que ara és el mercat del Born, però ràpidament Villarroel resumeix el comandament, tothom ho accepta, i organitza contraatacs. Els contraatacs principals són aquests que els mostro. N'hi ha un món interessant, que fins ara no era considerat així, que és que Villarroel agafa tota la cavalleria catalana i agafa, diguéssim, la zona del Born i contraataca. Contraataca cap al Pla d'en Llull. Això estaria més o menys on està el mercat del Born ara mateix. En aquella càrrega ell és ferit i la càrrega fracassa perquè les tropes franceses desplegades a la zona del Pla d'en Llull probablement fan una descàrrega que desmunta, diguéssim, l'atac. És interessant perquè mostra una mica la perspectiva de la historiografia. Normalment, o sigui, agafes les fonts i sempre diuen, és a dir, tot el vocabulari és típic d'una càrrega de cavalleria. Diu que són esquadrons que van muntats i, de fet, diu, i van acompanyades d'infanteria en Francesc de Castellví. No, i van acompanyades de tropes a pie. Això, òbviament, està indicant que les altres que està dient van a cavall. Clar, segons la historiografia, doncs no, anaven desmuntats perquè, clar, en aquesta època no, en aquest moment no, no tenen cavalls i probablement és una cosa desesperada, que no tenen gaire ben cavalleria i per tant i això és un error, és a dir, si la font diu que van a cavall, doncs van a cavall, no, no té més, no? Això es complementa amb un atac d'infanteria de Sant Llull, que també fracassa, que està portat per la Coronela, per la recuperació parcial del convent de Sant Agustí, que està una mica més del de Santa Clara, i per l'atac final, que és el mític de l'11 de setembre, que és l'atac que fa per, a través de la muralla de Sant Pere, que ara els mostrarem com és la zona, la Coronela, que és el que el club mostra en aquell dibuix. Aquest atac té tota una simbologia darrere, perquè Rafael Casanova, com a coronel de la Coronela, encapçala aquest atac. És un atac que fins i tot en aquest moment no és que agafin les companyies de la Coronela que hi hagi i les envien. No, no, és que agafen un batalló, el 6è, i diuen, val, el 6è batalló contraatacarà. I és un batalló que està guardant els baluars de Barcelona. La majoria de baluars no s'han atacat, per tant agafen totes les tropes que no han participat en combat, les junten, les formen, les pugen a la muralla i allà s'inicia l'atac. Al mateix temps, aquest atac està suportat per tropes reglades catalanes des del convent de Sant Pere, que el que estan fent és batre tota la muralla que està descoberta i per tant té gran efectivitat aquest foc. I aquí bueno, arriba una de les coses com més exòtiques no, de l'obra, que és la problemàtica de la bandera de Santa Eulàlia. Sempre el monument de fet de Rafael de Casanova o aquest quadre d'Estruc mostra a Rafael agafant la bandera i anant, diguéssim, al combat el primer d'ell amb tota la tropa. Però això és una visió que no ens encaixava. Primer, el coronel mai porta una bandera. El coronel és un coronel, va a cavall. Després, la bandera és molt gran. Com puja una bandera que fa 2 metres d'ample, 4 metres d'ample?
Sí, sí.
4 metres d'ample?
És la bandera processional del Dia dels Corpus, en teoria. Però hem dit que no.
Sí, o sigui, se suposa que una bandera processional de 4 metres d'ample la porta un coronel que no va a cavall quan mana les ordenances i a més ofereixen a la cama i dius, home, si va darrere, com pot ser que ofereixin a la cama? I que vagi davant és bastant absurd, perquè ja em diràs per què ha d'anar davant un coronel, no?
No, mai.
Aleshores, el primer que vam veure és, primer, Rafael de Casanova no porta la bandera, sinó que la porta l'abanderat. Cada any la ciutat diu, hi ha un abanderat de la bandera de Santa Eulàlia i és, en aquest cas és el conseller segon, Salvador Feliu de la Penya. Rafael de Casanova va a cavall, és a dir, és el conseller, és el coronel de la Coronela i va a cavall, encara que sigui per dalt de la muralla, i al respecte hi ha una font, que és Mas de Sol de Vila, que explica i especifica, el coronel va a cavall i el conseller segon porta la bandera. I finalment, no és la bandera processional la que va al combat, sinó un panó, que això potser ho expliques millor tu.
Sí, això ja ho donen a entendre ja, després del 19, que podia ser que n'hi haguessin dos, el civil i el militar. I sempre he quedat aquesta incògnita. Llavors, nosaltres hem trobat que sí, que efectivament n'hi ha dos, hi ha la bandera i el tenor. El que surt fora de la ciutat del 1640, lògicament, és la bandera de guerres, el tenor. En aquest moment, el que porta a l'atac del baluar també és el tenor, perquè és la seva funció. La bandera processional té la seva funció, que surt el dia de Corpus, i la bandera de guerra té una altra funció, que és anar a la guerra. Llavors, quan ells fan l'atac, què porten? Pues la bandera de guerra. Qui la porta? El feres de banderat d'aquell any. O sigui, va ser aquí unes normes, un organigrama. No. O sigui, que això ha sigut una cosa molt interessant de veure que sí, efectivament, i la porta legítimament una persona sola, perquè és una bandera que, bueno, tot és un penó, ja ho diu el Castellví, diu és una miqueta més gran que un penó de cavalleria, efectivament ho és, perquè fa 1,5 metres per 2,50 o 2,40, i és manejable. Hem trobat l'ordre de compra del pal de la bandera, llavors veus que és una bandera més barata que una de cavalleria, però és un pèl més cara que una d'infanteria perquè també és una mica de més gran. O sigui que sí, hi ha les dues banderes i ataquen amb el tenor, la bandera de guerra.
Sí, però no, i el dic que ho porten... El Salvador Feliu de la Penya, que és el conseller segon. No, és el fill, em sembla, no?
Sí,
el Salvador és el conseller segon i de fet es portava a matar amb Rafael de Casanova. Aleshores, potser això és un dels motius pels quals la història va canviar i al final sembla que la porti l'altre, no ho sabem. Això, perquè es faci una idea, això que va una muralla per on ataca, no? La línia més o menys del front va des de la zona de la Palau, una mica més aquí, tot això eren descampats, doncs arriba cap a la zona de Llull, que és on està el mercat del Bord, per aquí, arriba fins a la comunitat de Sant Agustí, que està a mitges en mans de cada bàndol, i a Sant Pere arribava fins aquí. La idea dels Borbons és arribar fins a la Junquera, que està per allà, al baluard del portal de l'Àngel, i si obren el portal de l'Àngel, la cadira borbònica podria baixar per aquí. I, de fet, ho volien fer també per l'altre costat, per el baluard de migdia, que està aquí, i llançar la cavalleria i saquejar la ciutat i, diguéssim, destruir-la. No? No ho poden fer perquè entre la resistència i els contraatacs posteriors, que en aquesta zona van i venen fins a 10 cops, i bé, són uns combats molt cruents i que hi ha molts atacs i contraatacs, doncs al final s'estableix una línia de defensa que va per aquí. I això és el que salva la ciutat. Com que no poden agafar tota la ciutat i tenen moltíssimes baixes, els Borbons, que al principi no volien negociar, s'avenen a negociar. I aleshores va ser una capitula, i en lloc de les condicions que volien fer al principi, que és saquejar la ciutat i sense cap condició, doncs estableixen les condicions de salvar les vides, les propietats, respectar-les, etc. Això després no es compleix en part, però el que sí que és veritat és que si no hagués passat una cosa com a Lleida, que realment les tropes fan un saqueig general durant 3 dies, no? Finalment, un tema interessant són les baixes. Per veure, això és una cosa que és com contradictòria, però les tropes del segle XVIII, contra millor són, més baixes tenen. És a dir, si les tropes són dolentes i no estan foguejades ni tenen experiència, quan arriben al combat, a la primera esquerra se'n van corrents i per tant no tenen baixes. I més en un entorn urbà on la cavalleria no pot perseguir-les. Per tant, si la coronela realment té baixes, vol dir que va participar activament en els combats. I veiem que realment és així. Aquí tenen, bé, està dividit bàsicament en diverses fonts que hem trobat, amb ferits i morts fins a l'11 de setembre, ferits i morts durant l'11 de setembre i el total. I el que veiem és, per exemple, entre els capitans el percentatge de baixes és molt alt. Al final arriba això, 63% entre morts i ferits. Però, malgrat tot, és més baix dels recomptes que hi havia fins ara, perquè, com ja els deia, hi ha vegades que s'ha interpretat malament les fonts i es diu que moren, no són ferits capitans que de fet no ho són. Entre Tinents i el Pérez es manté aquesta alta proporció i entre les tropes menor. Això és normal. Això no és com la Primera Guerra Mundial, no? Que és aquella típica escena que està l'oficial en un sopar de gala i en canvi els soldats estan a la trinxera matant-se. Sinó que aquí realment els oficials van al davant, són els professionals de veritat i tenen més baixes que la tropa. I en el cas de la coronela es correspon exactament al que hi ha. Hi ha algunes xifres que ballen, sobretot dels morts a l'11 de setembre. Nosaltres creiem, es donen dues xifres, 649 i 549. Nosaltres creiem que és la menor, 349, perquè la relació entre els morts abans de l'11 de setembre i durant, si no, es dispara en relació a les altres graduacions. Per tant, realment té pinta que al final el número total de baixes és gairebé 1.500 soldats dels 4.800 inicials. Per tant, realment, el percentatge és alt. No és tan alt com tindria un regiment en una batalla normal, però déu-n'hi-do. Sobretot si tenim en compte que hi ha batallons que no van participar en l'11 de setembre ni en qualsevol combat, perquè clar, la Montjuïc es va quedar a Montjuïc. Aleshores, això és un altre motiu pel qual la coronela és important. Si encara hi ha batallons de 900, de 1.000 combatents, 700 és igual, que no han participat en combat, vol dir que la ciutat encara té reserves de tropes per mantenir el combat. I per tant seria un altre motiu pel qual els Borbons van acceptar negociar. Hi ha una altra font, que és Martí Soldevila, que dona unes xifres que probablement són baixes, però il·lustra una mica el fet aquest que comentava de batallons. Si us fixeu, cada batalló té diverses xifres de morts i són molt diferents. Sobretot el 4 i el 5 reben molt, perquè són els que estan, són aquells de reserva que passen a primera línia i probablement són els que van mantenir i van la línia i van fer els contraatacs a la zona de Sant Agustí i de Sant Lluís. Per tant, tenen moltíssimes bases. El 6è no en té tantes, i el primer, segon i tercer en tenen bastantes menys, especialment el primer i el segon són els que no estan participant en els combats. Per tant, el que tenim és una distribució molt interessant en què el número de bases no va en funció de si un gremi, per exemple, és molt potent i diu no, jo no vaig a la guerra, vés i tu, no? No, això no passa. Reben tant els de dalt com els de baix, d'alguna manera, i això el que implica és que la coronela està realment molt, molt involucrada en aquest combat. Aleshores, Bé, això implica una sèrie de coses. Primer, quan s'involucren tant per alguna cosa, no és que sigui una cosa absurda ni res, sinó que realment, primer, estan lluitant per la seva ciutat, però és que durant la guerra ells estan lluitant pel rei que els té com a capital. Per tant, això és probablement molt important pels ciutadans de Barcelona. S'involucren fins al punt que ells paguen tropes, ells s'organitzen, s'uniformen. Probablement aquí hi ha un cert component de, diguéssim, d'adulació, en el sentit que deu ser molt divertit jugar al soldat d'alguna manera i posar-se aquest soldat, aquests vestits tan llampants i desfilant fusells, etc. Que hi ha moltes desfilades en aquesta època, quan és l'aniversari del rei, l'aniversari no sé què, etc. Realment això, de jugar al soldat d'alguna manera, deu ser molt interessant, però clar, de fet hi ha l'altre, que és que quan hi ha la guerra és realment hi van i combaten i fins i tot hi moren, no? Aleshores, això implica que realment la ciutat de Barcelona està molt, molt involucrada amb la guerra de successió i amb la causa austriacista. I per generalitzar, òbviament, la resta de Catalunya també. Un altre punt important és que és molt diferent la coronel aquesta de la que pensàvem fins ara. No té res a veure amb aquelles tropes sense uniformes i anant, diguéssim, a la vegada del combat, sense, sinó que realment són tropes que tenen entrenament, que tenen oficials, que estan pagades, etc. No? I finalment, és molt interessant això d'aquest híbrid entre militar i civil, no? Que és una cosa estranya del segle XVIII, un invent que no passa d'aquí, perquè la coronel no es tornarà a formar mai més, és a dir, a fer el cinquè desarticula la unitat, però que realment explica o està molt relacionada amb aquest pas del segle XVIII, que va dels exèrcits professionals típics de finals del XVII i guerra de successió fins a la Revolució Francesa, i tot el concepte de la nació en armes, és a dir, que tots els ciutadans de l'Estat tenen el dret i el deure de defensar l'Estat. Clar, en aquest cas, la coronela és una cosa molt semblant, és a dir, els ciutadans tenen el dret i el deure de defensar la ciutat de Barcelona. I per aquest motiu és un dels punts molt, molt interessants d'aquesta recerca en relació, diguéssim, a un punt de vista més ampli del panorama europeu. No? I bé, fins aquí una mica de xerrada. Ens falten 5 minuts per acabar, si volen preguntes.
Bueno, jo crec que abans de les preguntes es mereixen un fort aplaudiment, perquè déu-n'hi-do. Bé, doncs endavant, si voleu. Jordi, i després en Toni.
Ara que les baixes, crec que són.
Sí.
Però el portal està perfecte amb la cita, perquè si ho és...
Les baixes aquestes són de la coronela solament, no, l'exèrcit rectangular català no està aquí dins. Les baixes totals, em sembla que els borbònics tenen el triple que les catalanes, i sí, es parla de, en tota la campanya, em sembla que són 20.000, 30.000. Clar, s'ha de pensar primer que hi ha moltes baixes que no són del combat, de fet normalment la majoria són de malalties, etc. Després, hi ha un front que no hem parlat, que és el front exterior, que és bàsicament l'exèrcit del marquès del Poal, que va per tota Catalunya incitant a la revolta, i té un altre exèrcit regular català, té uns 4 o 5.000 efectius, i bé, planta cara als Borbons, i fins i tot a l'agost del 14, en una recerca que ja han publicat algun llibre anteriorment, doncs realment derroten l'exèrcit borbó, per exemple, a Talamanca. No? Això, clar, és un altre tema que porta moltes baixes, perquè això que implica és que hi ha moltíssimes tropes borbòniques que en lloc d'estar a Barcelona estan per tota Catalunya intentant controlar el territori català, diguéssim, i que en tots aquests combats hi ha moltes emboscades, hi ha molts atacs d'aquest estil que es van acumulant i al final tenen moltes baixes. Però números totals és molt complicat de saber. Hi ha un recompte dels soldats francesos morts i ferits a l'11 de setembre, i em sembla, ara no me'n recordo si són 6.000 o... Sí, sí, realment...
A l'hospital, entrades a l'hospital de Santa Creu, quan entren però amunt.
Sí.
I quan entren els soldats del TAC de Santa Clara de l'agost, i quan entren els de l'11 de setembre, és un nombre molt més reduït, encara que hi hagi molts hospitals de sang a diferents punts de la ciutat. Clar, els borbònics entren al cap de 15 dies, entrem a primers d'octubre, però entrem massa.
I això que els nens lleugers han mort.
Els nens lleugers són morts. Sí, és dur, eh?
Doncs dona una visió d'un dèbit completament intensa a la cosa, perquè suposo que el soldat seria llevat, el primer pas seria l'estat.
No.
No.
El soldat
En un principi són els mestres solament els que poden entrar. En un principi. Després s'envegen els padrins i de fet hi ha molts que a la manera dels legionaris romans, que els bàrbars els que garanteixen la ciutadania quan entren a l'exèrcit, doncs hi ha padrins que els garanteixen ser mestre quan entren a la coronela. Probablement falta mà d'obra en el sentit. Aquestes baixes són de mestres, aquestes baixes solament són de mestres.
Mestres entenem com ara un oficial.
Sí. Doncs...
Sí.
Si es fixa, la coronela de la dreta posa mestres. Aquestes baixes no són de tota la coronela, solament són dels mestres. Nosaltres entenem que deuen ser la immensa majoria de la coronela, perquè si no, no tenen gaire sentit que solament donin les xifres a mestres quan parlen de les baixes.
Hi ha alguna companyia que van separats com els sastres, sí. Sastres mestres, sastres padrins, i alguna que ja ho especifiquen, ells han muntat la companyia, que hi entren tots dos, altres hi entren després. Tot està en funció de que al moment de fer les guàrdies, que durant la guerra són companyies d'uns 70-80, hem calculat pels homes, un promís, a partir dels vestits i de fonts primàries que ens han anat sortint, de que, clar, només necessiten, hi ha confraries o gremis que són poquets, però n'hi ha que són molts, llavors d'aquests molts en participen una part petita, però els inventaris que es mostren que trobes amb notaris, sobretot que els notaris participen activament, he trobat que l'inventari que es mostren de notaris importants, doncs si es moren aquell dia no crec que siguin ni de vells ni que siguin els justos, es moren per algo. I n'hi ha uns quants que em van sorprendre, és a dir, carai. Nosaltres no sabem això.
Sí.
Això sí. Sí, és això, no ho hem buscat, això.
El que passa és que pensi que, per exemple, en aquest cas, no sabem si són en contra dels mestres originals o els padrins que els han promès ser mestres.
Això deia jo que hi havia d'estar la feina que no té de tots els gremis que havien manifestat d'una manera o altra, encara que és possible que no tenim que els padrins fugin i que
agafin una part. Sí, però realment estan molt involucrats. El que passa és que amb el que deia completament militaritzat, clar, ells sembla fins i tot als dietaris de conciliació que siguin orgullosos de no ser exèrcit, no? És a dir, això de dir, no.
Això implica estar en les armes...
Sí, exacte. Però amb una autonomia... Sí, però amb una autonomia, no?, molt important de dir, jo no estic manat per cap oficial de l'exèrcit, jo estic manat pel conseller en cap. Això és una cosa molt interessant, perquè és tota una cosmologia, no?, de dir... És molt, molt important que jo defensi unes armes a la meva ciutat, però també amb la meva llibertat, i no en mans de qualsevol oficial que vingui de no se sap on.